Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia previ al Clàssic. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori, bona tarda. M'agraden molt els dies preclàssic. M'agrada més el dia del Clàssic, però aquest ambient m'agrada molt. He vingut amb la bufanda, has vist? Amb la bufanda de la Cope, eh? A veure què pensaves.
Sí, avui fa fresqueta, eh?
Sí, senyor, sí, senyor. Ai, calor, avui... Bé, després la passem a veure quin temps ens espera demà. Bona tarda a tothom.
Marc Pairés està al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5. Aquesta t'agradarà, Batllori. Aquesta nit, el boxejador català Juli Giner lluitarà pel títol mundial superploma al pavelló de la Vall d'Hebron i davant el mexicà Miguel Román.
Top 4.
El Barça de bàsquet deixa encarrilada la classificació pels quarts de l'Eurolliga després de guanyar el Brose Bàsquet 75-57.
Top 3.
A l'Espanyol i segons ha pogut saber Esports Copé, s'ha arribat a un acord amb Hernán Pérez per quedar-se amb l'altre 50% dels drets del jugador a canvi d'una millora de contracte.
Top 2.
A un dia pel clàssic, el Real Madrid viatjarà demà a Barcelona sense Varane lesionat, Kovacic i Arbeloa. Zidane diu que no serà fàcil guanyar el conjunt blanc.
Top 1.
I el Barça acaba aquesta tarda a partir de les 6 de preparar el clàssic. Abans escoltarem Luis Enrique. Serà a les 5. Recordeu que hi ha mesures especials de seguretat.
Entrevistes a Esports Cop.
Avui en aquest temps de ràdio sentirem el boxejador català Juli Giner. També a David Gallego. És l'entrenador del juvenil de l'Espanyol que demà pot ser campió de Lliga. I repassarem, atenció, i pentinarem el clàssic des de tots els punts de vista. Per exemple, amb l'àrbitre Cope, José Francisco Pérez Sánchez, parlarem de l'àrbitre de demà, repassarem l'estat de les aficions, analitzarem les davanteres i més, un informe ben completet.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa l'Iñaki Cano, periodista d'EsportU, i el David Torres, que és el cap d'esports del Periòdico de Catalunya.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, avui què us podem demanar, què us podem preguntar? La porra del clàssic del Barça-Real Madrid. Vinga, Batllori, què et diu el nas, com deia un amic meu?
2-1.
2-1 pel Joan Batllori. Mira, jo poso 3-1. Després, si vols, anem aquí repartint per l'equip del programa, però el que ens interessa és la vostra opinió. Fins les 3 de la tarda, fa qüestió de 17 minuts, hem recollit respostes des de dilluns de la setmana passada, sempre que hem fet programa, i tu, que has opinat al Facebook, al mur de Facebook, o bé al compte de Twitter, atenció, pots anar demà al Camp Nou, acompanyat, acompanyada, a veure el Barça-Real Madrid. Quan fas el sorteig?
Al final del programa.
Doncs vinga, escoltant, això sempre, eh? Hi hagi o no hi hagi sorteig, fins les 4 aquí. Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota, que és la pilota de la Lliga, la pilota del Clàssic, ja roda Esports Cope.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Una historia plagada de éxitos se merece La Undécima. El periódico La Razón lanza una colección histórica. Los pósters con las alineaciones ganadoras de las 10 Copas de Europa. Del Real Madrid de Di Stéfano al de Cristiano Ronaldo. Cada día de lunes a viernes un nuevo póster de regalo. Lunes 4 de abril, primer póster gratis con La Razón.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos que ha ocurrido también un asunto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Mira que fa uns dies, per allò de l'enorme diferència de punts que li porta el Barça al Real Madrid i també al segon, pel fet que no estem davant d'un partit decisiu pel títol, teníem una mica la sensació que aquest clàssic arribava descafeïnat. Però noi, a mesura que arriba el dia, tant adones que un Barça-Real Madrid, siguin quines siguin les circumstàncies, mai serà un partit qualsevol. Així que, amics, demà, a partir de 2:15 del vespre, mireu, escolteu i disfruteu.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Ja el tenim aquí. La cita és demà, a partir de 2:15, a l'estadi del Camp Nou, Barça-Real Madrid, primer contra tercer, amb 10 punts de separació entre tots dos, un partit que, al marge de l'interès esportiu, tindrà la càrrega emotiva de l'homenatge a Johan Cruyff. Així que anem amb la prèvia del partit, anem amb les 14 coses que heu de saber del Clàssic. La primera és l'última hora del Barça, que s'entrena aquesta tarda. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Serà la 6, segon i últim entrenament amb tota la plantilla, després del retorn ahir dels internacionals. Abans, a les 5, parlarà Luis Enrique en roda de premsa. Només té les baixes de dos teòrics suplents, Matié i Adriano. La resta estaran a disposició, amb tot el mig del camp descansats. Busquets, Rakitic i Iniesta, després de no jugar amb les seleccions. Busquets recuperat de la fissura a la mà. Rakitic ha superat una lesió al bessó. I Andrés Iniesta, que no va disputar l'últim partit a Villarreal, ja està bé de les molèsties també al bessó. També Jordi Alba ha superat les petites molèsties que li van provocar una torsió del turmell dret que va patir amb la selecció. Luis Enrique, com sempre, donarà la convocatòria demà mateix i l'equip no es concentra.
La segona és l'última hora del Real Madrid, que ha treballat, entrenat aquest matí. Estem a Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, en el Madrid ya tenemos lista de convocados, ¿eh?
Sí, sin grandes novedades. Varane, que es la mala noticia del virus FIFA, acabó con molestias en el sóleo de la pierna izquierda el partido con Francia, fue sustituido en el descanso y ha sido sometido a una resonancia, no viaja a Barcelona y después, por decisión técnica, uno de los habituales, anoche protagonista en el partido de las 12, Álvaro Arbeloa, y también Kovacic, que tuvo aquel error en el gol contra Las Palmas hace un par de jornadas, que le dejó Zinedine Zidane fuera de la convocatoria ante el Sevilla y que tampoco va a viajar mañana.
El viaje es mañana, ¿eh?
Sí, 10:30, vuelo charter rumbo a la ciudad condal y después el equipo se va a hospedar en hotel Juan Carlos I, cerquita del Camp Nou, y como es habitual también después del clásico, regreso de inmediato a Madrid.
3. La tercera és el possible 11 del Barça. Sílvia, creus que Luis Enrique traurà l'equip de gala?
Jo crec que sí, tot i que 3 dies després el Barça juga un altre partit important, dimarts, anada de quarts de final de la Champions contra l'Atlético de Madrid. Per demà esperem 11 de gala, amb Bravo en porteria, en defensa Alves, Piqué, Mascherano i Jordi Alba, mig del camp per Busquets, Rakitic, Iniesta, a dalt Messi, Luis Suárez i Neymar.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
La cuarta, el posible 11 del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿lo tenemos claro?
Yo creo que solo hay una duda. Aunque ha dicho Zidane que va a hacer rotaciones de aquí a final de temporada, a mí me ha sorprendido esa respuesta, porque igual tiene en mente hacer algún cambio más de los que nos pensamos mañana, pero yo creo que no, que la única duda es Carvajal o Danilo. El resto me sorprendería mucho que Kroos o Modric pudieran tener una rotación en el centro del campo, que no jugara Casemiro. Por cierto, que Kroos hoy ha sufrido un pisotón en uno de los rondos involuntarios de GC, ha necesitado la atención de los fisios y luego ha terminado el entrenamiento. Así que ya te digo, Danilo o Carvajal, yo creo que con más opciones para el español, así que posible 11, que los Navas en portería, Carvajal lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Ramos y Pepe pareja de centrales, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, la BBC, Bale, Benzema y Cristiano en la delantera.
Miguel Ángel Díaz, gracias, hasta mañana.
Un saludo, hasta luego.
Cinc. La cinquena cosa que heu de saber és què ha dit el tècnic del Real Madrid, Zinedine Zidane, que ha parlat aquest matí. Gil, bona tarda.
Bona tarda. Un Zidane que dormirà absolutament tranquil perquè el de demà no és un examen, ni per ell ni pel Madrid.
No, porque nosotros estamos en una buena dinámica, estamos bien últimamente, estamos siguiendo con el nuestro trabajo. Y como yo te decía antes, es un partido más, un partido importante, claro que es diferente, porque siempre estos partidos son diferentes, pero al final es un buen partido de fútbol, lo que quiere ver la gente, y yo lo que quiero es ver a mi equipo como está últimamente, nada más.
A l'hora de preparar el partit de demà, no s'ha parlat al vestidor del 0-4 de la primera volta.
No, yo no he hablado con ellos, ellos saben perfectamente lo que pasó, pero ahora pensamos solo a lo que va a venir ahora. Entonces el partido de mañana es otra cosa, es otro partido, todos los partidos son distintos y revancha, vamos a ver, es un partido que tenemos que ganar, que queremos ganar.
Un tècnic al madridista que espera que canviï una estadística, i és que la BBC al camp junta mai ha guanyat el Barça.
Demà es troben probablement a la gespa de l'estadi del Camp Nou les dues millors davanteres del món. Messi, Neymar, Suárez contra Cristiano, Bale i Benzema. Com arriben? Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sobresurten Messi, és el màxim golejador de la història dels clàssics. Li ha marcat 21 gols al Madrid en 31 partits, tot i que en els últims 4 no ha marcat. I Cristiano, que és el tercer igual que Raúl, ha fet 15 gols al Barça. A més, l'argentí està només un gol dels 500 a la seva carrera. El portuguès en porta 533. Però com arriben la MSN i la BBC al clàssic? Quins números tenen en Lliga aquesta temporada? El trident del Barça ha marcat 69 gols, 6 més que el del Madrid, que en suma 63. El pitxitxe és Cristiano, amb 28 gols en 30 partits de Lliga. El segueix Suárez, amb 26, Messi amb 22 i Neymar amb 21, però els dos últims s'han perdut partits per lesió, igual que Benzema i Bale, però tot i les baixes han marcat 20 i 15 gols respectivament. De tots 6 davanters, el més efectiu és Karim Benzema, 20 gols en 21 partits. Demà, dels dos tridents, quin serà més decisiu? Quin és el millor? Atenció, dos exjugadors dels dos equips es queden amb la del Barça, Luis Milla, perquè Messi, Suárez i Neymar són més solidaris i important perquè els acompanya l'equip.
Para mí la diferencia es que el Barcelona ha sido más regular a nivel de trabajo sin balón y esa para mí es la diferencia. Los tres de arriba son muy buenos en los dos equipos, están haciendo goles como churros, pero al final son tres grandes jugadores, pero les tiene que acompañar el equipo, y el Barcelona sin balón es un equipo comprometido, solidario, y es una de las claves del éxito.
També Bernd Schuster, exjugador dels dos equips, escull la MSN.
Por el momento no está convenciendo mucho más lo de Barcelona, ¿no? A todo el mundo es una maravilla verlos. El Madrid no lo ha conseguido por muchas veces también la culpa de las lesiones, ¿no? Porque las últimas semanas sin Benzema y Bale se ha notado, ¿no? Solo con Cristiano es muy difícil, ¿no? Pero ver a los tres en forma pues ya cambiaría un poco más la cosa.
Pel que fa a les assistències, el trident del Barça en suma 32 per 22 de la BBC.
L'àrbitre del partit serà Hernández Hernández. Ens l'analitza el nostre àrbitre, l'àrbitre COPE, José Francisco Pérez Sánchez.
Bueno, pues tenemos para el gran partido a Alejandro José Hernández Hernández, este canario de Lanzarote que tiene 33 años y que esta temporada está sacando los partidos sin estridencias, y por eso quizá pues le han elegido para pitar este clásico. No se ha equivocado demasiado. Todo eso le ha servido, creo yo, para llegar a este Barça-Real Madrid, que siempre, bueno, pues cuando se llega la hora de elegir al árbitro, siempre se procura, a ser posible, que no tenga malos antecedentes. En este caso, ha arbitrado dos partidos esta temporada a cada uno de los equipos, y casi con goleadas. Barça-Celta 6-1, Barça-Athletic de Bilbao 3-1, Real Madrid Español 6-0 y Real Madrid Betis 5-0. Y ya pues esperar que no tenga la jugada malvada, la jugada que si fue penalti no fue penalti, que si fue fuera de juego no fue fuera de juego, esas jugadas dudosas que son las que complican a veces al árbitro. Si eso no pasa, él de por sí no suele complicarlos. Por eso, teniendo en cuenta los antecedentes, esperamos que sea un partido tranquilo y que él tenga suerte, aunque estos partidos pues siempre tienen algún punto de discordia.
Ara torn per les aficions, a veure com respiren a poques hores perquè comenci el partit. Primer la del Barça, Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El culer és prudent per naturalesa i més tractant-se del Real Madrid, però sí que és cert que s'olora optimisme. L'homenatge a Cruyff també és un efecte que dona més motivació a un clàssic on, malgrat la diferència que hi ha a la Lliga, ha despertat molta eufòria. Així ens ho explicava a Sports Cope Antonio Martínez, president de la penya Johan Cruyff de Santa Coloma.
a favor nuestro. Tenemos de que perder, tenemos poco que perder, y ganar tenemos mucho que ganar. Un resultado del partido de ida es un resultado normal en un partido contra el Madrid, pero bueno, a ver, la gente es optimista, lógicamente. El equipo da muestras de ello, da nivel para poder pensar de que hay que ser optimistas, y bueno, siempre respetando a un equipo como Real Madrid, que el Real Madrid es un equipo que en cualquier campo te puede ganar. Y nada, durante el partido pues animar al equipo y a ver si es posible después del partido celebrar una victoria en homenaje a Johan Cruyff.
A la penya Johan Cruyff viuran amb especial emoció aquest partit. De totes les porres que han recollit, el resultat més repetit és el 4-0.
9.
Ara volem saber com respira Gil la parròquia del Real Madrid.
Sense gaire il·lusió i a l'expectativa. La Lliga està impossible, la Champions encara no toca. L'objectiu al mínim el verbalitza per Esports Copé Carlos García Romero, president de la coordinadora de penyes madridistes a Catalunya.
Lo que sí queremos que nuestro Real Madrid, el equipo, dé la cara. Básicamente el madridismo aquí en Cataluña lo que estamos esperando es eso, que dé la cara, que no se arrugue ante un Barcelona que sabemos que si te arrugas pues te puede hacer un roto, y lo que queremos es salir pues con la cabeza bien alta, aunque perdamos, bueno, ya veremos, esto no se sabe nunca, ¿no? Pero si damos la cara y estos jugadores defienden el escudo que llevan en el pecho, que para eso se les contrata, ¿no? Saldremos orgullosos del clásico, seguro.
Un altre dels punts d'interès demà a l'estadi estarà a la llotja amb la presència dels 8 presidents del Barcelonaís.
L'ordre de les butaques per cada un d'ells ja està definit i evitarà imatges morboses com la de veure Sandro Rosell al costat de Joan Laporta. Després de molt debat intern, s'ha optat per situar Agustí Montal i Costa, president la segona fila de la part central de la llotja, juntament amb Josep Sunyol per la seva antiguitat. A partir d'aquí es situaran la resta d'expresidents segons l'ordre dels mandats. D'aquesta manera, Laporta i Rosell tindran 5 persones entre ells i fins i tot podran pujar i baixar per escales diferents. Aquesta vegada el protocol ha anat a favor de tots dos, perquè segons ens ha explicat Marta González, experta en protocol, la norma indica que per l'antiguitat es reserva als llocs més importants.
El protocol sempre és negociació i hi ha diversos i molts criteris que es poden aplicar. Hi ha un criteri, en aquest cas, coincideix que estan ells apartats perquè no s'avenen, però també, com que són els més joves, diguéssim, els més joves en quant a mandat, és a dir, està a la porta, que va ser antecessor de Rosell, i llavors els hi correspon el lloc més allunyat de lo que seria la part central, que és la part que mana, és la part més antiga, que és la part de les persones que han estat abans a la presidència, no?
A la primera fila impera el càrrec de Carles Puigdemont, president de la Generalitat i màxima institució de la llotja. A la dreta, el president Josep Maria Bartomeu, i a la seva esquerra, Florentino Pérez, mandatari del Real Madrid. D'altra banda, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha confirmat també la seva assistència i estarà a la dreta de Bartomeu. Al seu costat, segons hem pogut saber a Esports Copé, estaran la viuda de Johan Cruyff, Dani, i el seu fill, Jordi Cruyff.
11.
Si aneu a l'estadi, un consell, aneu d'hora, Albert, perquè la gent que vagi a l'estadi del Camp Nou demà es trobarà novament amb mesures de seguretat extrema.
Sí, mesures de seguretat que van en relació, clar, a un partit d'aquestes característiques, un clàssic, i també d'acord amb el nivell 4/5 d'alerta antiterrorista, i són les mateixes, Batllori, que s'han aplicat aquesta temporada en els partits de la Lliga de Campions. Aquestes mesures són, per exemple, per entrar al recinte de l'estadi, s'haurà de presentar l'entrada del partit o el carnet de soci i l'abonament. Mai es podrà accedir presentant només el carnet de soci. Les portes s'obriran a 6:45, 2 hores abans de l'inici del partit, i es faran escorcolls exhaustius. A més, no es podrà, atenció, accedir al Camp Nou amb motxilles, maletes, ronyoneres o bosses de gran tamany. I el perímetre del Camp Nou, pels que habitualment us desplaceu en cotxe o en moto, com és el teu cas, Batllori, estarà tancat per poder aparcar des de les 8 del matí del mateix dissabte. També als aparcaments del club al públic no abonat. I hem de fer una incidència que aquestes mesures s'aplicaran al clàssic de demà, al Barça-Real Madrid, i al partit de dimarts de la Lliga de Campions davant l'Atlètic de Madrid.
12.
Més informació de servei, Albert, al temps. Seguirà la pluja d'avui o no?
Ara ho preguntem, perquè diumenge va entrar la primavera. Aquesta setmana hem conviscut amb altes temperatures, avui amb pluja. Per això li demanem a l'Agència Estatal de Meteorologia que ens digui quin temps tindrem abans i durant el partit. Saludem l'Anna Borrell. Anna, bona tarda.
Bona tarda. Demà al matí encara seguirà el cel molt ennuvolat a Barcelona, però a la tarda s'allunya la pertorbació. Per tant, en general, esperem una tarda molt tranquil·la a tot el territori i durant el clàssic i les hores prèvies es preveu bon temps amb molt poca ennuvolositat. A més, la jornada ja no serà tan freda com avui. Es preveu que pugin les temperatures aquí a Barcelona i a l'hora del partit el termòmetre podria marcar entre 13 o 14 graus. No esperem vent.
Perfecte, no plourà, temperatura agradable, magnífic. Atenció, Albert, a un altre factor important, que demà hi ha vaga de metro.
És un entrebanc, veurem si té molta o poca afectació. La vaga del metro està convocada en dos trams, entre 12:45 i la 1 de la tarda, i la que té més afectació, el tram que té més afectació, entre les 6 de la tarda i les 11 de la nit. I atenció, els serveis mínims decretats per la Generalitat de Catalunya estableixen el 50% del servei a partir de 6:45 de la tarda i l'interval de passarà de 8-9 minuts per les línies que arriben al Camp Nou i Rodalies, la 3 i la 5. Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona aconsella mitjans de transport alternatius i cal recordar que es manté el reforç, com és habitual en partits d'aquestes característiques, del servei d'autobús.
13.
El clàssic de la Lliga Espanyola, jo crec que ara mateix a nivell de clubs és el millor partit que es pot veure arreu del món, per tant l'interès, Albert, és planetari.
El clàssic mundial, les dades il·lustren la repercussió del partit de demà, serà més en 90 països. Mediapro és l'empresa encarregada de distribuir la senyal personalitzada amb 300 professionals treballant i 35 càmeres instal·lades a l'estadi. Al Camp Nou, el partit es podrà seguir per televisió a través de Movistar Plus. Partidazo, s'han acreditat gairebé 700 professionals dels diferents àmbits. El clàssic de la primera volta, dues dades, va superar els 20 milions de visites a YouTube i va generar més de 831 milions de comentaris a la xarxa social Twitter.
I 14, el partit de demà servirà per rendir, Helena, homenatge a Johan Cruyff.
Es desplegarà un gran mosaic de 90.000 cartolines amb el lema Gràcies, Johan, i una samarreta amb el número 14 a la zona del lateral. Els jugadors lluiran aquest mateix missatge, Gràcies, Johan, brodat al pit, en lloc de l'escut de campions del món. També els nens que acompanyen els futbolistes portaran aquest lema a la samarreta, a més dels logotips de la Fundació de Cruyff i la del Barça a l'esquena. Es projectarà un vídeo commemoratiu de la carrera de Cruyff als videomarcadors. La plantilla també prepara un homenatge seu personal a la figura de l'holandès, com va explicar el capità Andrés Iniesta, i al minut 14 s'espera un homenatge espontani per part de l'afició.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Demà l'estadi del Camp Nou es converteix en l'epicentre futbolístic del planeta. És el clàssic.
El millor futbol del món amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, el clàssic Barça-Reial Madrid.
Manolo Oliveros, Joan Batllori, Silvio Ortiz, Miguelito, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Poli Rincón, Manolo Sanchís. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Estem de festa. A Romauto Nissan hem millorat les nostres instal·lacions i ho celebrem amb tu. Gamma crossover Nissan amb lliurament immediat. El millor finançament i el teu cotxe com a entrada. Romauto, el teu concessionari Nissan de confiança. A Barcelona, Pere IV 363 i Ciutat d'Asunción 49 La Maquinista. I ara, vine a conèixer el New Concept Retail de Romauto Badalona. Carrer Acer 24. Una nova filosofia que s'extendrà i coneixerà.
Entra en el mundo Ford por Romacar, porque Romacar es la red de concesionarios que te da más servicio en Barcelona y el Baix Llobregat. Por instalaciones, por servicio, por gama, por stock, por promociones y sobre todo por compromiso con sus clientes. Romacar, tus concesionarios Ford. En Barcelona, en La Maquinista y Plaza Lesseps. Sant Just i Sant Boi, en la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Si vols entrar en el món Audi, el teu punt de referència a Barcelona és Barnawagen. Si vols que el teu món es mogui en un Audi, vine a Barnawagen. A París 208, cantonada Balmes, al centre de Barcelona. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
20 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Obrim debat amb els amics de Bracafé. 85 anys ja Bracafé a la ciutat de Barcelona, al mític establiment del carrer Casp, del número 2. Saludo al cap d'esport del periòdico de Catalunya, el David Torres. Què tal, David? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Què tal?
Tot bé, tot correcte?
Tot bé, tot bé.
Magnífic.
Tot
bé. Bé, a veure si podem saludar a l'Iñaki Cano, que no ens agafa el telèfon, des d'Esport U. David, el primer que vull fer, tu que ets una persona que has estat molt pròxima a Johan Cruyff els últims anys, et vull demanar per com has viscut aquests últims dies.
Doncs, home, dolorós, no? És a dir, per més que sabíem que la situació de Johan no era bona, doncs tampoc la majoria dels que més o menys l'havien vist en els últims dies o les últimes setmanes no teníem la sensació de que es pogués precipitar d'una manera tan vertiginosa, no? Perquè tot just fa un mes jo el vaig veure, vaig estar amb ell, va coincidir que ell havia fet aquell, havia llançat aquell missatge de que anava guanyant 2-0, no era un missatge que el llancés perquè sí, sinó perquè realment ho creia, perquè els resultats que tenia eren bons. L'endemà d'aquell dia va ser el famós penal de Messi, que també li va donar allò, va ser un cop d'energia per ell, i en aquell moment ja estava optimista, però sí que és veritat que amb els 10 últims dies o una mica es va precipitar tot. I per tant, doncs, home, l'únic que et queda és el consol d'això, de pensar que fa un mes estava bé, dintre dels condicionants que té aquesta malaltia estava bé, i que al final, en una setmana o dos dies, és quan s'ha precipitat una mica aquest desenllaç, que el que ens ha deixat, el que ens ha servit és per donar-nos a compte que no sempre ho teníem clar, o no tothom ho tenia clar, de la dimensió que era la figura de Cruyff, i de pensar, i d'assumir, i de disfrutar del fet de que un dels grans patrimonis del Futbol Club Barcelona és Johan Cruyff, que la majoria, o la immensa majoria dels clubs del món desitjarien que fos seu.
Sí, perquè el reconeixement del barcelonisme, ja sabem que hi havia figures que estaven més pròximes i menys pròximes a Johan Cruyff, però el reconeixement del que ha significat pel Barça ha estat unànime aquests dies, David?
Sí, no, unànime, és a dir que sí, veure la reacció de la gent, arreu del món, però sobretot també la reacció de la gent aquí, fins i tot una mica també l'actitud del club en general, la manera en què s'ha disposat tot el que ha estat el memorial i els diferents actes, i que demà una mica tindran, serà una mica l'episodi final de la millor manera possible, de la millor manera que podia imaginar Johan, que és amb un partit d'un Barça-Madrid, amb un partit que té una dimensió mundial brutal, amb els millors jugadors excepcionals, és a dir que tot aquesta escenografia final realment ha estat bé i ha estat maca, i segurament ell hagués estat orgullós, no, d'això.
Sí, perquè un Barça-Madrid sempre és un Barça-Madrid, jo crec que és el partit de clubs ara mateix segurament que millor que es pot veure en qualsevol de les lligues, però el partit tindrà una càrrega d'entrada brutal.
Una càrrega emocional molt fort, sí, molt forta, la veritat és que sí, Doncs ara mateix ho estava explicant una mica també, això, no? Només de pensar i d'imaginar la mà, el mosaic, el missatge, l'actuació dels jugadors, la samarreta, el que puguin fer els jugadors, que imagino que també faran alguna mena de reconeixement i d'homenatge. La gent, la sensació, no? Una mica també la reacció de la gent, és a dir, jo sincerament el que menys valor li dono, entre cometes, perquè és una qüestió més institucional, és el fet que els 8 presidents estiguin a la llotja, que sí, que també, doncs sí, té un valor pel que suposa, de que digui allò de una mica el missatge aquest de que Cruyff ha aconseguit el que ningú havia aconseguit abans, però bueno, sabem que tots som conscients de que això, doncs, forma part d'una mena de protocol i que hi haurà qui ho sentirà més i hi haurà qui ho sentirà menys. Però està bé que com a institució Barcelona doni aquest, si més no d'aquest dia precisament, doni aquesta imatge, no? Però sí que té una càrrega emocional bestial, no?
Uh-huh. Escolta, vaig mirant una mica cap al que pot ser el partit, David, de demà, que fa 10 dies o 15 dies teníem la sensació que seria un clàssic descafeinat, però no sé si sents tu la mateixa sensació que jo, però a mesura que s'ha anat apropant al partit, cada vegada el veig menys descafeinat,
Sí, ha anat creixent, no? Sí, ha anat creixent. És veritat que un clàssic gairebé mai és descafeinat, fet de que avui repassant clàssics que s'han jugat allò al llarg dels últims anys, un clàssic que el Barça estava a 22 punts del Madrid, o 24 punts, una animalada, crec que és l'època antiga, així. Però en general, fins i tot quan un equip ha estat per sobre de l'altre, o la sensació de que un equip ha estat més superior que l'altre, mai ha tingut la... Al final, quan conforme s'acosta el partit, és veritat que, no, que les sensacions són diferents. I ara mateix, a veure, jo soc dels que crec que el Barça és favorit quan jugui contra qui jugui, contra qualsevol equip d'Europa. Fins i tot diria que potser hi ha equips d'Europa que ara mateix, entre cometes, farien més por que jugar contra el Madrid. Segurament perquè, doncs això, perquè venim de l'últim president del 0-4, que també hem de reconèixer i hem d'assumir que quan vam anar al Bernabéu i ja estava fent abans del partit, ningú es podia imaginar que aquell partit es desenvolupés de la manera que es va desenvolupar i que tingués el resultat que va tenir, que fins i tot va estar curt pel que va ser el partit. Però de la mateixa manera, aquesta sensació també la tens de cada mà. És a dir, si tu haguessis d'apostar, és evident que apostaries a fora del Barça, perquè la ratxa és la que és, la trajectòria és la que és, el Barça és un equip molt més fiable que el Madrid. El Madrid és un equip molt irregular, que juga com juga a les Palmes i després un altre dia doncs goleja, però que no té la fiabilitat del Barça. Però precisament per això també tampoc no saps com jugarà o quin paper jugarà aquest factor una mica de la situació a la Lliga de mateix. És a dir, és veritat que si hi ha un equip que no té cap pressió és el Barça, està a 10 punts, fins i tot perdent. Jo crec que fins i tot perdent el Barça serà campió de Lliga. Mm. Per tant, no saps si això és una costa, aquesta, entre cometes, falta de pressió, doncs això és un perill, o al revés, perquè el que sí és veritat és que aquest equip ha donat proves sobrades de que fins i tot això, en situacions de poca pressió, té l'ambició i té la gana aquella de ser contundent i de guanyar sempre. Mm. I de la mateixa manera pots pensar quina actitud tindrà el Madrid. És a dir, el Madrid només li queda si més, intentar guanyar, no sé si per lluitar per la Lliga, però
clar que hi ha una mica la situació, no?
No, i per fer una mica de soroll, que això ho sabem nosaltres, que com funcionen aquestes coses així a la capital, que això ho saben fer bé, de fer soroll fins al final de Lliga amb la cantinera dels 7 punts, no? Mm. I si realment el Madrid no es posa demà 7 punts, no, doncs no hi ha cap possibilitat de fer cap soroll de res. Mm. Per tant, de totes maneres, jo no veig un partit tan còmode o tan hegemònic com va ser el del Bernabéu, no sé per què, no veig... No m'imagino ara mateix demà un 4-0, però veig factible o veig molt més a prop que el Barça guanyi que no un altre resultat.
L'última, David. Com diem, un clàssic sempre és un clàssic, però el dimarts el Barça sí que té un partit